Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Ahir al vespre es van entregar els premis Climent Guitart. Fibracat ha rebut el premi a l'emprenedoria pel seu model de negoci i la seva capacitat innovadora a l'hora de competir en un mercat consolidat com el de les telecomunicacions. El premi a la solidaritat s'ha atorgat a la Fundació La Fageda, que fa gairebé 40 anys que treballa amb el mateix objectiu, reinserció laboral de les persones. També s'ha entregat un premi a la Fundació Privada Taller de Músics, ubicada al barri del Raval de Barcelona. Ha estat el premi a la música, una entitat que des dels seus inicis es dedica a la promoció de l'ensenyament, la interpretació i la difusió de la música popular contemporània, principalment el jazz i el rock. A més, Raül L'Òpera ha rebut el premi a la formació que es dona cada any a l'estudiant amb millor nota del cicle formatiu d'hostaleria i turisme que s'imparteix a l'Institut Coll i Rodés d'aquí Lloret de Mar. Doncs avui ho explicarem i sentirem la veu dels principals protagonistes. A més, també sentirem com Cristina Cabanyes, que és la presidenta de la Fundació Climent Guitart, explica que properament tenen previst crear la càtedra Climent Guitart de Turisme del Litoral aquí a Lloret de Mar. És el nostre tema d'obertura d'aquest divendres 25 d'octubre. Benvinguts tots a una nova edició del Bon Dia, Bona Hora, el programa que us posa al dia de tot el que passa al nostre municipi. I què més explicarem avui, Josep? Bon dia.
Bon dia, Maria. En plana de política explicarem que l'ANC organitza un bus per anar demà a la manifestació de Barcelona en contra de la sentència del procés i de l'empresonament dels polítics i activistes catalans. Avançarem la moció que presenta Força Lloret en el ple del pròxim dilluns sobre la millora d'accés a Cala Canyelles. També destacarem que torna a estar disponible el servei de cita prèvia de l'OIH, l'Oficina d'Atenció i Informació Ciutadana de Lloret. Anunciarem la xifra d'usuaris dels serveis i activitats a les platges aquest estiu. La valorarà Elisabet Keegan, gerent de Lloret Turisme. Recordarem que avui comença la Hackató i sabrem els detalls de la xerrada inaugural, oberta a tothom, això és nou, a càrrec de Josep Lluís Sánchez Brugarola, a qui entrevistarem. I anunciarem tots els partits del cap de setmana i recordarem l'agenda d'aquests dies. Hi ha el passi de l'arxiu, la trobada de Corus Rocieros, la Trail Selva Marítima i l'obra de teatre Mundo Obrero d'Alberto San Juan.
Doncs tot això és el que us volem explicar fins a arribar a les 9 del matí. A banda, també, ja ho sabeu, com la previsió del temps, fixant-nos en el que passarà aquest cap de setmana, i el repàs de l'actualitat general. Un dia més us saludem des de la producció Rosa Gira i Moisès Garcia, i aquí en directe hi som acompanyant-vos fins a les 9 del matí, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Minuts. Avui és divendres i volem saber com es presenta el cap de setmana, que sembla que serà força estable des del punt de vista meteorològic. Miquel Bernis, bon dia.
Bon dia, Maria. Hem començat aquest divendres amb temperatures altre cop una mica baixes, per sota dels 10 graus a l'interior de la selva i per sota dels 15 en alguns punts de la costa, però el que esperem pel migdia és que el termòmetre es recuperi bé i que les màximes superin amb certa facilitat els 20 graus al centre de la jornada. Aquest cap de setmana la temperatura variarà poc, seguirem esperant matins una mica freds i migdies, en canvi, força suaus amb temperatures lleugerament per sobre dels 20 graus. Ambient, podríem dir, bastant normal per ser el mes d'octubre. Pel que fa a l'estat del cel, el sol predominarà els dies vinents. No esperem canvis ni avui, ni demà, ni diumenge. Els núvols gairebé apareixeran i, per tant, seguirem amb aquest temps estable tant a la selva com també si us desplaceu a altres punts del territori, fins i tot al Pirineu. El cel serà clar aquest cap de setmana. De cara a dilluns esperem el pas d'un front que portarà bastants núvols però que pràcticament no farà ploure enlloc, i tot i que la setmana que ve s'entreveu una mica més variable, amb més dies mig ennuvolats, no hi ha indicis de cap nova situació de pluges destacables de moment. En tot cas, potser al voltant de dimecres i dijous puguem tenir alguns ruixats puntuals. Pel que fa a temperatures, tampoc sembla que la setmana que ve hagi de començar amb canvis gaire destacables. Estem pendents de que pugui arribar una mica més de fred de cara al cap de setmana de Tots Sants, però encara hi ha molta incertesa sobre això i caldrà seguir la previsió de cara als dies vinents.
Moltes gràcies, Miquel, per aquesta informació. I si fem un cop d'ull al que diu el termòmetre ara mateix, aquí a Lloret tenim el dia doncs, ben clar, el cel ben serè, tenim 12 graus de temperatura i la humitat se situa al 93%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
8 i 5 minuts, passem ara pel quiosc i veiem què diuen aquestes portades que venen marcades, com ja era de preveure, per l'exhumació de Franco, que es va fer ahir, i veurem ara amb en Josep que doncs, l'enfocament que hi donen els diferents diaris segons la línia editorial, però en tot cas en el diari de Girona i el Punt Avui ens hi fixem ara mateix. En el cas del Punt, doncs bé, ja ho diu molt que la imatge en què es veu l'helicòpter que transportava el dictador amb les restes de Franco, doncs és en blanc i negre. Això ja diu molt de la línia editorial, diguéssim, d'aquest diari, i el que titula és 44 anys tard, les restes de Franco exhumades i traslladades a un cementiri. Recordem que el van portar del Valle de los Caídos a El Pardo. En el cas del diari de Girona, si veu els familiars portant el taüt, diu Franco fora del Valle de los Caídos. 44 anys després de ser-hi enterrat, les despulles del dictador Francisco Franco van ser exhumades ahir de la tomba de la Basílica del Valle de los Caídos, al mausoleu feixista que el dictador va fer aixecar als afores de Madrid. Bé, doncs no sé si vau poder seguir aquesta exhumació. En tot cas, a la tertúlia d'ahir se'n va parlar àmpliament i amb força atenció, i us convidem a escoltar-la a través de la pàgina web de la ràdio de Lloret. I repassem altres titulars que presenten aquests dos diaris, els diaris de proximitat. En el cas del Punt, es fa ressò de la recerca infructuosa, i és que s'estan intensificant la recerca, i al port de Tarragona ha aparegut el cadàver d'una de les 5 persones desaparegudes, però encara queden 4 persones més desaparegudes. El govern promet agilitar al màxim les ajudes als afectats pel temporal i estudiar la declaració de zona catastròfica. En el cas del diari de Girona, el que titula és que Girona es recupera del devastador temporal d'aigua i vent. El tornado que va arrasar part de la selva fa caure una torre del castell de Montsoriu. I a la imatge el que s'hi veu són diferents troncs i restes de vegetació acumulades a la gola del Ter. D'altra banda, també publica el diari de Girona que hi haurà 3 dies de concerts al Parc del Migdia com a alternativa a les barraques de les Fires de Sant Narcís. Actuaran President Xai, Relat i la Black Music Big Band. Més notícies. Les direccions d'instituts volen directrius més clares i globals davant les vagues. També es fa ressò al diari de Girona que Jordi Trias es retira després de 20 anys al bàsquet d'elit. I en el cas del Punt, en matèria de titulars, hi llegim que hi va haver una protesta a Girona amb globus i escombraries. Es va fer davant de la subdelegació del govern, els jutjats i la comissaria. A Salt subscriuen un crèdit per comprar 83 habitatges. Es disposa de 3,3 milions d'euros per adquirir els pisos que seran per usos socials. I en clau de societat diu que Girona vigilarà els accessos en els botellons per fires.
Doncs els altres titulars de la jornada en la mateixa línia. Franco ja no reposa al seu mausoleu. El País avui titula Franco fora del Valle de los Caídos. El Periódico, fins mai. La Razón, exhumació electoral. El diari Ara, exhumació i exaltació de Franco. L'ABC, el PSOE s'aferra a Franco. El Mundo, el govern treu a Franco del Valle i ja prepara noves exhumacions. I La Vanguardia, l'exhumació de Franco conclou 44 anys de culte al dictador.
I repassem altres notícies que també volem destacar d'aquesta jornada. Sobre els temporals d'aquests últims dies, doncs bé, sembla ser que netejar la llera dels rius no hauria evitat els desbordaments d'aquesta setmana.
Diversos experts adverteixen que és important mantenir els marges sense brutícia, però actuant amb prudència perquè no es pot danyar la flora i la fauna.
En plana política, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que ara és el moment del diàleg i la negociació.
Ho ha dit a Madrid en un esmorzar informatiu informatiu a Europa Press, on ha afirmat que la via de l'autonomisme ha mort i que l'independentisme és irreversible. Per això ha proposat una sortida al conflicte que passa per una mesa de diàleg.
També en clau política anem a Londres, on Boris Johnson vol convocar eleccions.
És l'enèsima maniobra per tirar endavant el Brexit. Per la seva banda, el laborista Jeremy Corbyn diu que hi donaria suport si l'opció del Brexit fos o quedés descartada.
Els 39 morts trobats en un camió prop de Londres eren xinesos.
El conductor, un ciutadà nord-irlandès, continua detingut i la policia segueix sense donar detalls del camió.
Sobre la tragèdia del Tarajal, demanen entre 28 i 56 anys de presó pels guàrdies civils processats.
Les acusacions populars reclamen aquestes penes per a cadascun dels 16 agents implicats en uns fets que van acabar amb la mort de 15 migrants al febrer del 2014.
Adrenalina, així es diu la primera dona protagonista que acompanya Astèrix i Obèlix.
És una jove pèl roja amb esperit rebel i antisistema. El llibre, que ja està a la venda, es titula La filla de, a veure si ho diem bé, Vercingetorix.
Tsunami Democràtic es mobilitza pel Barça-Madrid del 18 de desembre.
En una piulada, la plataforma considera una victòria el canvi de data i comença a preparar accions per aquell dia.
I en esports, seguim en esports, però ens anem ara als terrenys de joc. A l'Europa League, l'instint de Campuzano fa líder de grup l'Espanyol a Bulgària.
El pla B de Machín va aconseguir desactivar el Ludogorets ahir a la nit i els Pericos, que van guanyar 0-1, refermen el bon moment a la Lliga Europa.
I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça assalta el Pionier i suma la quarta victòria consecutiva.
El resultat final va ser de 65-73.
Amb aquest repàs de l'actualitat ens situem a les 8 i 12.
Des del 1953, a la platja de Fenals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fenals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Ei, Paula!
Hola, Albert!
Ja t'han posat la fibra?
Encara no, noi. A la meva zona encara no hi arriba.
No coneixes Fitel Network? És l'operador local de Lloret i tenen les millors ofertes en serveis de telecomunicacions per a particulars i empreses. Segur que ells t'ho solucionen.
Ostres, està bé saber-ho, perquè ja fa temps que em vull posar la fibra.
Doncs amb Fitel podràs tenir fibra allà on d'altres operadors no hi arriben. I a més, telèfon mòbil, fixa o televisió a uns preus molt competitius.
Que bé! Doncs vaig a trucar-los ara mateix i contractaré la fibra també per a la meva empresa.
Fitel Network, carrer Montserrat Roig 13 de Lloret. Més info a fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Fitel Network, el teu operador local d'internet.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Restaurant Cal Sogre, més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre, ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972 371 704.
Segona trobada de coros racieros a la parròquia de Sant Romà. El dissabte 26 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda, concert de coros racieros i missa rociera. Gaudeix d'una tarda plena de tradició, lunars, guitarres i alegria. L'entrada és gratuïta. Organitza la Casa Cultural dels Pobles d'Illora i Penya del Granar.
Ets fan del pàdel? Doncs vine al Pàdel Indoor Lloret. Reserva ja els teus abonaments al millor preu o enrola't amb les nostres classes particulars i converteix-te en un fan del pàdel. Vols que els teus fills també gaudeixin del pàdel? Porta'ls a la nostra escola infantil per a nens i nenes de 6 a 16 anys. Pàdel Indoor Lloret. Obert de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 11 de la nit i diumenges de 9 a 2. Més informació al web padelindoorlloret.com o al 627 037-860. El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Disposem d'uns fantàstics espais per les vostres celebracions. Comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Obrim divendres, caps de setmana, vigílies i festius i per a grups amb reserva. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-370049.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
És un quart de 9 del matí, això és el Bon Dia, Bona Hora. Som a la ràdio de Lloret i us convidem a acompanyar-nos fins les 9 del matí. Després d'aquesta breu pausa, comencem a desenvolupar temes. I comencem centrant-nos en els Premis Climent Guitart, que s'han atorgat aquest dijous a la nit i han destacat les fites personals d'associacions o d'empreses en els àmbits de l'emprenedoria, la formació, la solidaritat i la música, commemorant així les facetes en les que l'hoteler que dona nom als guardons va fonamentar bona part de la seva vida.
Els guanyadors de la cinquena edició dels premis que atorga la Fundació Guitart són els següents. Fibracat ha rebut el premi a l'emprenedoria pel seu model de negoci i la seva capacitat innovadora a l'hora de competir en un mercat consolidat com el de les telecomunicacions. Escoltem la seva representant, Meritxell Bautista.
La veritat és que el Premi Climent Guitart a l'emprenedoria ens fa especialment il·lusió, perquè representa la figura del Climent Guitart, però sobretot destacant l'empoderament femení, no? Que tenim a Fibracat, el que representa sobretot la figura de la presidenta, no? De la Cristina Cabanyes. Fibracat és una empresa, doncs, emprenedora, vull dir, és un dels nostres eixos. Aleshores, doncs, aquest reconeixement a Girona, a més, on és una província on tenim moltes expectatives a nivell empresarial, doncs és fantàstic, no? I estem molt contents, sí.
El Premi a la Solidaritat s'ha atorgat a la Fundació La Fageda, que fa gairebé 40 anys que treballa amb el mateix objectiu, reinserció laboral de les persones. A més, com a empresa, ha aconseguit en l'última dècada diversificar la seva oferta de productes, cosa que permet seguir augmentant els recursos. Escoltem el director de comunicació d'aquesta fundació, Albert Riera.
Com sempre, és un gran honor rebre un premi en nom i representació de La Fageda. I per nosaltres tot el tema formatiu que hi ha darrere d'aquesta fundació és molt important dins la nostra missió. Nosaltres ara ens estem orientant a temes formatius, més enllà de la producció i venda de iogurts. Estem treballant amb nous col·lectius, cada cop més joves, i penso que hi ha una coincidència molt bona en aquest sentit.
La Fundació Privada Taller de Músics, ubicada al barri del Raval de Barcelona, ha rebut el Premi a la Música perquè des dels seus inicis es dedica a la promoció de l'ensenyament, la interpretació i la difusió de la música popular contemporània, principalment el jazz i el rock. El director és Lluís Cabrera.
Com a president de la Fundació Taller de Músics i en nom de les més de 300 persones que treballen en el projecte i a l'entorn de 2.000 alumnes, estem molt satisfets, estem molt contents d'estar aquí avui a Lloret, perquè l'obra, el pensament i els valors que defensava la persona, en Climent Guitart, estan molt en consonància amb el que nosaltres pensem i estem tirant endavant des del taller de músics: formació, emprenedoria, solidaritat i música. La formació musical, la música, la promoció, l'ensenyament, la difusió de la música, la solidaritat. Estem en un barri com és el barri de Raval, un barri molt fotut, i tenim tres projectes socials que tirem endavant que tenen que veure amb la solidaritat. L'emprenedoria, vam començar amb tres aules i cinc persones i deu professors, i actualment, abans ja he dit el número de persones i el número de gent que treballa dins el que és el projecte de músics. Per tant, estem en consonància i estic personalment molt agraït i molt content de que el jurat hagi pensat, els membres del jurat hagin pensat en nosaltres, i agraeixo a la presidenta de la Fundació Climent Guitart, la senyora Cristina Cabanyes, doncs, que ens hagi acollit d'aquesta manera tan afable i tan rellevant per nosaltres i tan inspiradora.
Raül Lopera ha rebut el premi a la formació que es dona cada any a l'estudiant amb millor nota del cicle formatiu d'hostaleria i turisme de l'Institut Coll i Rodés de Lloret de Mar.
En el decurs de l'atorgament de guardons, la presidenta de la Fundació Guitart, Cristina Cabanyes, ha anunciat la pròxima creació de la càtedra Climent Guitart de Turisme del Litoral a Lloret de Mar.
Aquest any tenim com a gran novetat, que estem molt contents, la creació de la càtedra de Litoral de Lloret de Mar, conjuntament de la UDG amb la Fundació Climent Guitart i amb la col·laboració, com sempre, de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Persegueix el treballar amb diferents estudis, no?, que ajudin a tot aquest tipus de destinacions de litoral, destinacions madures que estan en processos de reconversió, a poder ajudar i a poder millorar. També es treballarà en diferents tipus de beques i tot en l'àmbit més docent i universitari.
A més, la Fundació Climent Guitart donarà la recaptació del sopar a la Fundació Espronis, que atén persones discapacitades, que va guanyar l'any passat el Premi a la Solidaritat. La vetllada s'ha fet a l'Hotel Guitart Centre al Parc Aquà Resort amb la presència de més d'un centenar de persones.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Obrim ara plana política per un parell de qüestions quan són les 8 i 21 minuts. Comencem fent-nos ressò que l'Assemblea Nacional Catalana de Lloret, l'ANC, organitza el transport en autocar per anar a la manifestació que tindrà lloc demà a Barcelona.
Es tracta d'una mobilització que s'anuncia com a unitària i transversal, en contra de la sentència del Tribunal Suprem i a favor de la llibertat dels líders independentistes que han estat condemnats. Ho explica Alfons Sánchez, coordinador de l'ANC a Lloret.
Hem de pensar que és per la llibertat i és per tot el que està succeint. És a dir, també que no ens cansarem de fer manifestacions, concentracions, mobilitzacions i marxes. El poble de Lloret s'ha afegit a un munt d'elles i cada vegada que sortim aquí a Lloret no baixem d'una quantitat molt important de gent que es mobilitza perquè estem cansats del tracte que estem rebent per part dels governadors del país veí que nosaltres tenim, que és Espanya. Pensen que en la pressió que exerceixen que ens podran dominar i l'únic que estan fent és fer créixer l'independentisme.
La manifestació tindrà lloc al carrer Marina de Barcelona perquè és el lloc on fa prop de 2 anys 750.000 persones van recórrer al carrer de la Marina de Barcelona per denunciar l'empresonament del govern i dels Jordis.
El passat 14 d'octubre es coneixia el veredicte judicial amb què el Suprem condemnava de 9 a 13 anys de presó als dirigents que van impulsar l'1 d'octubre per un delicte de sedició i malversació. Des d'aleshores hi ha hagut mobilitzacions pràcticament cada dia a Catalunya.
Sí, sinó cada dia. I aquest dissabte s'espera una gran manifestació a Barcelona a la qual hi han donat suport moltes entitats i plataformes.
La convocatòria des de Lloret és a la plaça de la Vila. A la 1 hi haurà una concentració i a 2:15 la sortida del bus. Per a més informació cal contactar amb el telèfon 693-23-4700.
Força Lloret, canviem ara de tema de manera radical, anem cap a la política municipal. Força Lloret proposa la creació de carrils d'incorporació per millorar la seguretat en els accessos a Canyelles. El grup municipal a l'oposició portarà a debat aquesta mesura en el ple que l'Ajuntament farà dilluns i ho farà a través d'una moció.
El partit explica que l'encreuament de la carretera de Tossa, la G682 amb Canyelles, és una zona molt transitada amb urbanitzacions i restaurants i consideren que és perillosa pels vehicles. En aquest sentit, recorden que els veïns i usuaris del vial van presentar a l'Ajuntament 500 signatures l'any 2014 per reclamar una solució.
L'any 2015, el consistori va aprovar l'encàrrec del projecte per crear una rotonda que augmentés la seguretat d'aquest encreuament. L'actuació, segons exposa Força Lloret, té un pressupost d'execució aproximat de 258.000 euros.
El partit reconeix que és una despesa important i difícil d'assumir per l'Ajuntament. És per aquest motiu que proposen la creació de carrils d'incorporació, també anomenats d'acceleració, per millorar la seguretat dels usuaris de l'encreuament. Ho explica la portaveu de la formació de Força a Lloret, Lluís Baltrons.
L'Ajuntament ha calculat que el pressupost d'execució aproximat era de 258.000 euros i va inclòs. Bé, nosaltres entenem que a l'Ajuntament de Lloret de Mar no li és fàcil fer front a aquesta despesa. Hem valorat altres alternatives menys costoses i igualment efectives. El que nosaltres proposem és la creació d'uns carrils d'incorporació i acceleració que facilitin assolir la velocitat adequada de la via a la qual es vol incorporar. Per tant, nosaltres el que volem és millorar doncs, la seguretat vial d'aquesta zona.
Sobre aquesta qüestió, el grup municipal recorda que en els pressupostos participats la construcció de la rotonda va ser la quarta proposta més votada. És per aquest motiu que considera que és un aspecte que cal tenir en compte i que preocupa la ciutadania.
La moció de Força Lloret per crear carrils d'incorporació a la zona de Canyelles es debatrà en el ple de l'Ajuntament que se celebra el pròxim dilluns.
Serà a les 6 de la tarda i, com és habitual, el podreu seguir en directe a través de la ràdio. I seguim ara amb més qüestions quan són les 8 i 25 i ens fem ressò que torna a estar disponible el servei de cita prèvia de l'OIAC, l'Oficina d'Atenció i Informació l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de Lloret. A finals de la setmana passada es van començar a fer totes les gestions de manera presencial, però la cita prèvia, que havia quedat afectada pel virus informàtic, encara no estava operativa.
Ara, les persones interessades ja poden tornar a fer ús d'aquest servei. El regidor de l'OIAC, Xavi Flores, ho valora de manera molt positiva perquè així es poden descongestionar les cues d'espera. A més, agraeix la comprensió que ha mostrat la ciutadania i la tasca dels treballadors del consistori.
Optimitzem molt més el temps i som més efectius. Creiem que és un gran servei perquè, sense anar més lluny, el primer dia que s'ha habilitat, sense haver-ne fet difusió, més de 50 usuaris han pogut fer ús de la cita prèvia i s'ha notat realment a la sala d'espera que estava molt més descongestionada. Vull aprofitar per agrair la paciència i la comprensió dels ciutadans de Lloret i, per l'altra banda, vull destacar i també agrair la gran feina que han fet tots els treballadors de l'Ajuntament.
D'altra banda, l'Ajuntament ha ampliat tots els terminis i procediments administratius que van quedar suspesos des del 24 de setembre a causa dels problemes informàtics. El regidor de Serveis Jurídics, Jordi Sais, explica de quina manera s'ha fet aquesta ampliació de terminis.
El que es fa és una ampliació de 20 dies hàbils més i de 28 dies naturals més en tots aquests expedients administratius i, de l'altra banda, tots aquells tràmits que ja haguessin transcorregut dies, el que s'ha fet és, durant els períodes esgotats, torna a comptar a partir del 23 d'octubre. És a dir, si s'havien esgotat dos dies de termini el 24 de setembre, el que es fa és doncs, mantenir els dies que mancaven a partir del 23 d'octubre i tot aquest període en què ha existit les deficiències informàtiques doncs, no ha transcorregut efectes de donar resposta als tràmits o requeriments que hi haguessin pendents.
L'ampliació de terminis per als diferents tràmits en qüestió s'ha fet aquesta setmana a través d'un decret d'alcaldia.
Bon dia, bona hora.
3 minuts per 2:15. Anem ara amb una xifra. Més de 13.500 persones són les que han gaudit aquest estiu del servei de dinamització de platges. Les activitats s'han dut a terme a les platges de Lloret i Fenals entre els mesos de juny i setembre.
Els principals usuaris del programa han estat públic nacional i residents a la vila, però també han gaudit dels visitants. Pel que fa al miniclub, per exemple, destaca la participació de turistes russos i francesos, mentre que en les activitats esportives, el principal públic internacional ha estat l'italià.
Les propostes a la platja de Lloret han comptat amb més de 7.800 usuaris, mentre que la de Fenals, tot i disposar d'una temporada i un programa més reduïts, el servei ha estat utilitzat per més de 5.700 persones. En especial, cal destacar l'èxit de l'activitat de ioga, que ha comptat amb més de 200 persones.
Totes aquestes xifres suposen un petit descens dels usuaris respecte de la temporada passada, en què es van superar els 17.000.
Donem pas ara a una entrevista enregistrada per en Moisès.
Parlem amb Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com es valoren aquestes xifres de participació en el servei de dinamització de platges?
Doncs el fet de comptar amb més de 13.000 usuaris doncs ens fa contents. Continuem apostant per tenir activitats organitzades, dirigides, esportives i sobretot especialitzades en famílies a les dues platges principals de la destinació. De tota manera, respecte a l'any 2018, la xifra és un xic inferior i en aquest sentit, doncs, probablement de cara a la licitació que Lloret Turisme s'ha de plantejar aquest hivern, doncs caldrà fer alguns ajustos respecte dels serveis, ja que hi ha més volum d'usuaris a Platja de Fanals que a Platja de Lloret.
Aquest petit descens del que parles, per què ha estat? Quines han estat les causes?
La causa directa no la sabem del cert, el que passa que evidentment hem reflexionat al respecte. Les dades de la destinació en temporada alta generals d'ocupació són bones, per tant aquest decreixement en les activitats de platja creiem que podria ser degut a aquest augment d'instal·lacions familiars i diguéssim, aquàtiques amb les que compten cada vegada més els grans hotels, els grans resorts de Lloret de Mar, de la destinació. Per tant, creiem que hi ha molt client que troba una oferta especialitzada i de qualitat a dins d'aquests resorts, aquestes instal·lacions per famílies, aquests petits parcs aquàtics, i probablement no tinguin la necessitat doncs, de fer d'ús d'aquest miniclub a peu de platja.
Recorda'ns, quins eren els serveis que s'oferien?
Doncs el que oferim tant a Platja de Lloret com a Platja de Fanals és el servei de miniclub, és a dir, allà on els nostres visitants i la gent de Lloret de Mar pot deixar els nens una estona per tal que facin diferents tallers o gaudeixin de l'inflable, etc. Llavors, a Lloret i Fanals també cada matí hi ha activitats dirigides, doncs de zumba, de diferents activitats per moure una mica el cos cada matí. I només a Lloret hi ha la zona esportiva, que queda a la zona nord de la platja, davant del Carmens, perquè ens entenguem, i aquella zona esportiva és la que funciona sobretot a les tardes i que fa servir un perfil de gent més jove.
Ha destacat sobretot, ha tingut bona acollida l'activitat de ioga.
Sí, aquest any, l'any passat, l'estiu del 2018, vam voler iniciar aquesta activitat de ioga a Platja de Fanals, i aquest any sembla que ja s'ha consolidat, ja la coneixia més gent i els dilluns al vespre doncs, a més de 200 persones han pogut gaudir d'aquesta activitat diguéssim de calma, salut i benestar a la platja de Fanals.
I entenem que han gaudit de les activitats d'aquest servei tant el públic local com el visitant.
Sí, tant la gent de Lloret fa ús d'aquest programa de dinamització de platges, però també, diguéssim, els nostres visitants, sobretot en miniclub, el mercat rus, el nostre client rus, i pel que fa a les activitats esportives que comentàvem, les utilitza sobretot el nostre client italià, que això a vegades ens sorprèn. Italià i holandès són els principals mercats que fan ús de la zona esportiva a Platja de Lloret. Per contra, les activitats més familiars són entre residents, catalans i russos.
I una última pregunta, per una destinació com Lloret de Mar, que és el que suposa comptar amb aquest servei de dinamització de platges?
Doncs com a destinació de turisme familiar, que estem certificats des de l'any 2010 per la Generalitat de Catalunya, aquest és un dels requeriments, tenir aquesta oferta, diguéssim, especialitzada, pública, gratuïta, a les nostres platges. Ja són amb aquest 9 anys d'aquest servei a les platges de la destinació i en aquest sentit doncs, seguir sumant perquè les famílies que ens visiten doncs, trobin activitats i oferta especialitzada que s'ajusti a les seves necessitats.
Doncs Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme, com sempre, moltes gràcies per aquestes explicacions i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara mateix passen 4 minuts de 8:45. Saludem en Miquel Bernis amb la informació del temps, fixant-nos en com es presenta el cap de setmana. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Hem començat aquest divendres amb temperatures altre cop una mica baixes, per sota dels 10 graus a l'interior de la selva i per sota dels 15 en alguns punts de la costa, però el que esperem pel migdia és que el termòmetre es recuperi bé i que les màximes superin amb certa facilitat els 20 graus al centre de la jornada. Aquest cap de setmana la temperatura variarà poc, seguirem esperant matins una mica freds i migdies, en canvi, força suaus amb temperatures lleugerament per sobre dels 20 graus. Ambient, podríem dir, bastant normal per ser el mes d'octubre. Pel que fa a l'estat del cel, el sol predominarà els dies vinents. No esperem canvis ni avui, ni demà, ni diumenge. Els núvols gairebé apareixeran i, per tant, seguirem amb aquest temps estable tant a la selva com també si us desplaceu a altres punts del territori, fins i tot al Pirineu. El cel serà clar aquest cap de setmana. De cara a dilluns esperem el pas d'un front que portarà bastants núvols, però que pràcticament no farà ploure enlloc, i tot i que la setmana que ve s'entreveu una mica més variable, amb més dies mig ennuvolats, no hi ha indicis de cap nova situació de pluges destacables de moment. En tot cas, potser al voltant de dimecres i dijous puguem tenir alguns ruixats puntuals. Pel que fa a temperatures, tampoc sembla que la setmana que ve hagi de començar amb canvis gaire destacables. Estem pendents de que pugui arribar una mica més de fred de cara al cap de setmana de Tots Sants, però encara hi ha molta incertesa sobre això i caldrà seguir la previsió de cara als dies vinents.
Doncs, evidentment, la seguirem. Miquel, moltes gràcies. I el que sí que podem afegir és que ara mateix aquí a Lloret, segons l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, tenim 11 graus i la humitat al 92%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs una premsa que, evidentment, com ja preveiem, ve marcada per l'exhumació de Franco, que es va fer ahir. Ho porten tots els diaris, ho veurem ara amb en Josep, però nosaltres comencem amb els de proximitat, el diari de Girona i El Punt, i en els dos casos la imatge que il·lustra la portada és per aquesta exhumació, tot i que són imatges diferents. I, a més, en el cas del Punt, la publica en blanc i negre. I, de fet, el diari tot el que publica sobre l'exhumació de Franco és en blanc i negre. En aquesta imatge s'hi veu l'helicòpter amb les restes que surten del Valle de los Caídos en direcció a El Pardo. I el titular que hi dedica és 44 anys tard, les restes de Franco exhumades i traslladades a un cementiri. En el cas del diari de Girona, doncs no es posiciona tant i simplement es dedica a informar que 44 anys després de ser-hi enterrat, les despulles del dictador van ser exhumades ahir de la tomba de la Basílica del Vallet de los Caídos. A la imatge s'hi veuen els familiars traslladant el taüt amb el cos de Franco, que va aixecar una gran expectació mediàtica i una intensa polseguera política. D'altra banda, també és notícia destacada recerca infructuosa, i és que s'han intensificat la recerca i el port de Tarragona ha aparegut el cadàver d'una de les 5 persones desaparegudes. Per tant, les altres 4 encara segueixen sense haver aparegut. El govern ha promès agilitar al màxim les ajudes als afectats pel temporal i estudiar la declaració de zona catastròfica. En el cas del diari de Girona, un titular més petitó i escombrant sempre cap a comarques gironines, diu que Girona recupera del devastador temporal d'aigua i vent. El tornado que va arrasar part de la selva fa caure una torre del castell de Montsoriu. Troncs i restes de vegetació acumulades a la gola del Ter es veuen en aquesta petita imatge que il·lustra la notícia. També es fa ressò al diari de Girona que la taxa d'atur es redueix fins al 8% a Girona, la més baixa des de l'any 2007. Hi ha 31.900 persones desocupades, segons les dades de l'última enquesta de població activa. Són 5.000 menys que el tancament del tercer trimestre del 2018. També llegim al diari de Girona que hi haurà 3 dies de concerts al Parc del Migdia com a alternativa. Actuaran President Xai Ralat i la Black Music Big Band. Les direccions d'instituts volen directrius més clares i globals davant les vagues, i en plana esportiva Jordi Trias es retira després de 20 anys al bàsquet d'elit. I en el cas del Punt Avui, repassem ràpidament 3 titulars més que llegim en aquesta portada. Protesta a Girona amb globus i escombraries es va fer davant la subdelegació del govern, els jutjats i la comissaria. Salt subscriu un crèdit per comprar 83 habitatges per usos socials i Girona vigilarà els accessos en els botellons per fires.
Més titulars de la jornada. Franco fora del Valle de los Caídos és el titular que llegim de la primera plana del País, mentre que El Periódico és més explícit: fins mai. La Razón, exhumació electoral. El diari Ara, exhumació i exaltació de Franco. L'ABC, el PSOE s'aferra a Franco. El Mundo, el govern treu a Franco del Valle i ja prepara noves exhumacions. I La Vanguardia, l'exhumació de Franco conclou 44 anys de culte al dictador.
I més notícies. Deixem de banda ara l'exhumació de Franco. Netejar la llera dels rius no hauries evitat els desbordaments d'aquesta setmana.
Diversos experts adverteixen que és important mantenir els marges sense brutícia, però actuant amb prudència perquè no es pot danyar la flora i la fauna.
En plana política, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que ara és el moment del diàleg i la negociació.
Ho ha dit a Madrid en un esmorzar informatiu a Europa Press, on ha afirmat que la via de l'autonomisme ha mort i que l'independentisme és irreversible. Per això ha proposat una sortida al conflicte que passa per una mesa de diàleg.
També en clau política anem a Londres, on Boris Johnson vol convocar eleccions.
És l'enèsima maniobra per tirar endavant el Brexit. Per la seva banda, el laborista Jeremy Corbyn diu que hi donaria suport si l'opció del Brexit dur quedés descartada.
Els 39 morts trobats en un camió prop de Londres eren xinesos.
El conductor, un ciutadà nord-irlandès, continua detingut i la policia segueix sense donar detalls del camió.
Sobre la tragèdia del Tarajal, demanen entre 28 i 56 anys de presó pels guàrdies civils processats.
Les acusacions populars reclamen aquestes penes per a cadascun dels 16 agents implicats en uns fets que van acabar amb la mort de 15 migrants al febrer de 2014.
Tot i així, veurem si finalment se'ls acaba condemnant i a quants anys. Adrenalina, així es diu la primera dona protagonista que acompanya Astèrix i Obèlix.
És una jove pèl roja amb esperit rebel i antisistema. El llibre que ja està a la venda es titula La filla de Vercingetorix.
D'altra banda, en plana esportiva, volem destacar que Tsunami Democràtic es mobilitza pel Barça-Madrid del 18 de desembre.
És una piulada. En una piulada, la plataforma considera una victòria el canvi de data i comença a preparar ja accions per aquell dia.
Ja n'informarà a través de les seves vies de comunicació per als socis que acudeixin al Clàssic aquell dia de desembre. A l'Europa League, l'instint de Campuzano fa líder de grup l'Espanyol a Bulgària.
El pla B de Machín va aconseguir desactivar el Ludogorets ahir a la nit i els Pericos, que van guanyar 0-1, refermen el bon moment de la Lliga Europa.
I també a l'Eurolliga Pro de bàsquet, el Barça assalta el Pionier i suma la quarta victòria consecutiva.
El resultat final va ser de 65-73.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui el diari de Girona es fa ressò dels premis Climent Guitart que es van entregar ahir i amb els quals hem obert el Bon Dia Bona Hora d'avui. Destaca, com diu el titular, que la Fageda, Fibracat i el Taller de Músics del Raval van ser els guanyadors d'aquests premis, on també es va donar una beca al millor estudiant del cicle d'hostaleria de l'Institut Coll i Rodés, a Raül Lopera, que els premis es van entregar ahir a l'Hotel Guitar Central Park Aqua Resort. I també veiem, en aquest cas, al diari de Girona, però en clau cultural, que aquest diumenge el Teatre de Lloret acull l'obra Mundo Obrero.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Empodera't. Denuncia. Allibera't.
Concurs d'eslògans contra la violència de gènere.
Fins al divendres 8 de novembre pots participar en el certamen.
Pots enviar la teva proposta a l'adreça electrònica auroralloret@gmail.com.
També la pots deixar a les caixes que trobaràs a la biblioteca i als instituts de Lloret.
La frase guanyadora serà l'eslògan de tots els actes del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones el 25 de novembre a Lloret de Mar. Concurs d'eslògans contra la violència de gènere.
Convoca
l'Associació de Dones l'Aurora.
Bon dia, bona hora.
2:03. Avui es dona el tret de sortida a l'Escacató del Puntet. Es farà amb una conferència oberta a tothom. És una novetat que aquesta xerrada es faci oberta a tothom i respon a una demanda del públic, que sempre volia assistir a aquesta xerrada que ofereix Josep Lluís Sánchez Bruguerola, que és expert en innovació i creativitat. Aquest any es titula El paper dels joves en el present de la innovació. El ponent és qui acompanya els joves al llarg de tota la hackató, que es farà demà, des de demà al matí fins diumenge al matí. Són 24 hores, un temps en què els participants treballen per equips i sota pressió i en què han de resoldre diferents reptes que plantegen comerciants locals. La xerrada inaugural que es fa avui s'adreça a tothom, a totes les edats i a tot tipus de persones, i serà gratuïta, es farà al Puntet. L'Associació de Comerciants creu que la hackató que organitza el Puntet és una oportunitat molt bona pels establiments de la vila. Reconeixen que en un principi costa treure nous botiguers perquè hi participin, però quan veuen les experiències d'altres anys s'animen ràpid i es creen expectatives. La hackató es farà, com dèiem, des de demà al matí fins diumenge al matí, però avui hi haurà aquesta conferència inaugural que per primera vegada s'obre a tot el públic. Començarà a les 8 del vespre al Puntet de l'Avinguda de Vidreres. Parlem amb el ponent, en Josep Lluís Sánchez Brugarola. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, què et sembla el fet que s'hagi decidit obrir aquesta conferència inaugural de la hackató a tot el públic?
Home, per nosaltres és una oportunitat molt interessant de poder compartir amb tothom el que farem, i una cosa encara més important és per què ho fem i per què ho fem amb joves, no? Que al cap i a la fi és un dels fets diferencials d'aquesta activitat.
Perquè l'altre dia el tècnic de joventut, en Carles Carbonell, ens comentava que la hackató s'adreça als joves que han de resoldre reptes per al comerç local, però insistia molt en que la xerrada serà molt interessant per tot tipus de públic, perquè a més el tema de la innovació s'utilitza en aquest cas amb el comerç, però és extrapolable a tots els àmbits de la vida, i estaries d'acord?
Sí, correcte. De fet, el que pretenem amb aquesta xerrada, que l'hem anomenat el paper dels joves en el futur, que de fet és el present de la innovació, o sigui, innovar avui en dia no és una opció, és una necessitat. És a dir, si no som capaços de portar més valor en els negocis, a la societat, doncs el que fem deixa de tenir sentit i deixa de ser sostenible. I el que pretenem és explicar-li a la gent per què cada cop és més important innovar i com està canviant de ràpid el món que ens envolta, i com les capacitats que fan falta per poder respondre a aquest entorn tan canviant, realment que les porta, ja poguéssim dir, de sèrie, no?, en el seu ADN és els joves, no? La gent que ja no som tan joves, el que podem fer és ajudar, és articular un procés, però qui té les capacitats, qui té la visió, són els joves. Els que tenim ja certa edat, tot això ens va una miqueta gran, si se'm permet l'expressió.
Però en tot cas, també ens ho comentava en Carles Carbonell, és molt interessant perquè al llarg de la hackató, que tu mateix acompanyes aquests joves en aquest procés de resoldre reptes en només 24 hores, surten coses molt interessants i a vegades quan queden estancats, amb una petita ajuda tu aconsegueixes que treguin això, grans coses.
Sí, nosaltres el que posem és el mètode, que és el mateix mètode que fem servir per a empreses o grans organitzacions de qualsevol tipus. A vegades el jovent té la capacitat, té l'empenta, estan molt desinhibits, són molt més creatius que la gent gran, però a vegades senzillament doncs, arribes a un punt que potser arribes a un punt que és un carreró sense sortida, i senzillament aportar-te un parell d'eines que finalment són molt senzilles i que tothom és capaç d'utilitzar, realment acceleres al procés. L'únic que fem és pautar, d'alguna manera, és com intentar posar-se en forma sense anar al gimnàs o fer-ho un mateix. Si un té un entrenador personal que et va guiant, doncs evidentment assoleixes ràpidament les fites de posar-te en forma, no? I aquí el que fem és exactament el mateix. És pautar el recorregut, donar un parell d'eines i ajudar la gent. I el jovent, amb una miqueta d'empenta, jo us puc garantir que assoleixen uns resultats realment espectaculars.
Activitats com aquesta hackató que fas a Lloret, les fas en altres llocs també?
Sí, de fet, tant les hackatons avui en dia, curiosament, on es fan més és amb el col·lectiu de gent que treballa a les empreses, no? Les empreses s'han donat compte que a vegades no és tan important el resultat que obtens, perquè les empreses implementar resultats en innovació és molt complicat, cosa que en el comerç local és molt més senzill, encara que sembli una paradoxa, perquè innovar no és una qüestió de recursos, sinó d'atreviment, però a les empreses el que els serveix és per destapar, per posar en valor la capacitat de canvi que hi ha dintre. Les empreses normalment estan molt adormides. La capacitat de canvi que tenen és menor del que ens pensem. I a vegades, doncs, quan la gent es dona compte que en 24 hores, en 48, en una setmana, és capaç de generar noves propostes, jo crec que a vegades es meravellen, no?, de tot el que tenen a dintre, tot el potencial que hi ha, que normalment doncs, està molt, molt adormit.
Però, per tant, la capacitat de canvi és major de la que ens pensem?
La capacitat, sí. El que realment sempre acaba sent un fre és l'actitud.
Val.
El canvi ens fa por a tots, tots ens estem sempre el que s'anomena la zona de comoditat, i el canvi genera una sensació que falsament s'associa al risc, i realment el que el canvi genera és incertesa, i a la gent, a les entorns d'incertesa, ens generen por, no estem acostumats. Preferim l'estat quo, l'estat normal de les coses, que no un possible canvi. Per tant, tot això ens retreu. I més a les organitzacions que estan totes dissenyades per ser molt eficients mantenint l'activitat habitual. I qualsevol canvi d'entrada ja genera, doncs, certa reticència de... I si va malament? Bueno, però el tema és, i si va bé? No? I normalment, doncs, sempre ens plantegem l'escenari negatiu abans de veure el potencial que hi ha darrere el canvi en clau positiva.
I en el cas de la hackató que es fa aquí a Lloret en concret, què diries que té d'especial, d'interessant, d'atractiu?
El que la fa única i que per nosaltres és un orgull poder-la doncs, liderar, entre cometes, és el fet que treballava amb el comerç local. I per tant, els joves aquí actuen amb una doble vessant. Primera, com a clients, com a usuaris d'aquests serveis, i després una miqueta doncs, amb el barret d'innovadors, de trencadors, de gent que té una visió més fresca sobre com tirar endavant el comerç local, no? I això jo crec que és una oportunitat única, no? El fet de poder ajudar el comerç local, de comptar amb la seva complicitat, que això és molt important, no? Perquè deia que les empreses, a vegades els hi fa por innovar, i aquests comerciants no els hi fa por, ells aposten pel jovent, aposten pel canvi, ens donen una oportunitat, ens permeten treballar amb ells, i això fa que sigui una hackató que jo, francament, diria que és única, no conec cap altre hackató on el comerç local i la gent de la pròpia ciutat treballi de manera conjunta per intentar doncs, millorar la seva competitivitat i en el fons millorar la ciutat.
Doncs la quarta edició que arriba aquest dissabte, demà, aquí a Lloret, i insistim, aquest vespre al mateix puntet, la xerrada inaugural. Josep Lluís Sánchez Brugarol, esperem que torni a anar molt i molt bé aquesta quarta edició i moltíssimes gràcies per compartir-ho amb tots nosaltres.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
9 minuts i arribarem a les 9. Parlem ara en plana esportiva perquè el Club Futbol Lloret afronta aquesta jornada un duel molt exigent davant del líder de la primera catalana, el Girona B, que encara no ha perdut cap partit de Lliga. La cita és aquest diumenge a les 12 del migdia a Riudarenes.
Els lloretencs arriben en el 12è lloc de la classificació i molt a prop de la zona de descens, a només 3 punts. Per tant, l'equip necessita tornar a sumar per agafar aire i no quedar-se despenjat. L'entrenador Albert Ballosera reconeix que serà un partit molt complicat perquè el Girona B és un dels clars candidats a l'ascens de categoria.
Molt i molt difícil. Jo crec que és l'equip o el rival que tothom dona per candidat a quedar primer. Vull dir, crec que l'any passat no ho van aconseguir. No diré que es van equivocar, però sí que bueno, van tenir errors i crec que aquest any no els poden o no els volen tenir. Crec que són conscients d'això.
Una altra cita destacada i important és la que afronta el Club Hoquei Lloret a la pista del Vic. Els homes d'Oriol Perarnau buscaran el primer triomf de la temporada aquest dissabte a les 8 del vespre a la pista del Vic.
Les dinàmiques dels dos conjunts són pràcticament idèntiques. Tots dos ocupen els últims llocs de l'Hoquei Lliga i només s'han sumat un punt dels 15 que s'han disputat. Els lloretencs, a més, volen refer-se de la contundent golejada de 2-7 que van rebre el passat dimarts a casa contra l'Igualada. El capità de l'equip, Ferran Serra, reconeix que és un partit molt important contra un rival directe.
Després d'un partit molt dolent contra l'Igualada, ens toca el partit contra el Vic, que és un rival directe, per tant, haurem de rectificar moltes de les coses que vam fer, segurament replantejar-nos algunes coses, sabent de la importància que té aquest partit contra el Vic, que és un equip que també té moltes urgències com nosaltres, per tant, un partit molt important, pràcticament una final, i això tot just comença.
Més cites. El Club Futbol Sala Lloret jugarà un partit molt atractiu davant del Pineda de Mar en la quarta jornada de Lliga de la Divisió d'Honor Catalana, amb la intenció de recuperar el camí de la victòria. Serà aquest diumenge, 2:15 del migdia.
Els homes que entrena Joaquín Hernández són cinquens, amb 5 punts després de 2 empats i una victòria. El mateix entrenador recorda que en pretemporada ja es van enfrontar al Pineda amb victòria de 3-6. Tot i això, considera que el d'aquest diumenge serà un partit molt diferent.
Ja jugamos el derbi de temporada y ganamos 3-6, pero no tiene nada que ver. O sea, hay jugadores del Lloret que estaban en el Pineda, jugadores del Pineda que estaban en el Lloret y va a ser un partido que, bueno, ellos solo han ganado un partido, se espera mucho de ese equipo porque han hecho buenos fichajes y no, seguramente tendrán muchas ganas ellos de jugarlo como nosotros de jugarlo contra ellos.
En futbol sala també jugarà el Lloret Esportiu. El conjunt que entrena Antonio Lorente rep la visita del Riudellots aquest dissabte a les 6 de la tarda al pavelló del Molí.
Es tracta d'una prova dura pels lloretencs que s'enfrontaran a l'actual líder de la categoria. El Lloret Esportiu provarà de sumar els primers punts de la temporada i sortir de l'última posició de la taula classificatòria.
I seguim amb més partits. El Club Voleibol Lloret reprendrà la competició després d'un cap de setmana sense jugar. L'equip d'Agustín Correa es desplaça a la pista de l'Esplugues B per jugar aquest diumenge a les 4 de la tarda.
Les lloretenques lideren el grup C de la primera fase de la segona divisió amb 3 victòries de 3 partits. En aquesta ocasió jugaran contra les segones amb la intenció de mantenir-se en el primer lloc i consolidar-se a la zona que donarà accés a la segona fase del campionat.
I un altre partit de competició és el que jugarà el Bàsquet Lloret, que vol refer-se de la derrota de la jornada passada. En aquesta cinquena setmana del campionat a la tercera catalana, les lloretenques visitaran la pista de l'Escolàpies Figueres. Serà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
Després de 4 partits, el Bàsquet Lloret ocupa el cinquè lloc de la classificació amb 6 punts. Les rivals, per la seva part, són penúltimes i, de moment, han perdut tots els enfrontaments que han disputat.
I seguim en plana esportiva per recordar una altra cita del cap de setmana. Aquest diumenge se celebra la sisena edició de la Trail Selva Marítima, que organitzen els fondistes de Blanes. El recorregut començarà a Tossa de Mar, passarà per Lloret i acabarà al Passeig Marítim de Blanes. Són un total de 23 quilòmetres amb un desnivell positiu de 900 metres.
Tomàs Llorenç, membre dels fondistes de Blanes, assegura que és una prova molt atractiva per als participants que fan la cursa arran de mar amb vistes privilegiades de penya-segats, pinedes i atzavares. La novetat és que es passarà pel tram de camí de ronda que s'ha obert fa poc a Blanes.
És una cursa de muntanya, però que va al costat del mar i se'ns ho dona la Costa Brava, el tram que tenim aquí. Realment sortim de Tossa per un primer tram molt muntanyer, que és ben bé com si estiguis a mig del Pirineu, gairebé. I després el tram final potser no és tan salvatge, però segueix sent amb unes vistes espectaculars arran de mar i al cap i a la fi no deixes de pujar i baixar tota l'estona. I com a novetat, aquest any a Blanes es va obrir un tram del camí de ronda a la zona de la Cala de Sant Francesc i hem canviat una mica el recorregut per poder-hi passar.
Les inscripcions encara estan obertes. Si es fan per internet a través de la pàgina web trailselvamaritima.cat, costen 23 euros. Si es fan diumenge mateix, costaran 25 euros. I cal tenir l'assegurança esportiva obligatòria. Si no, es poden pagar 2 euros per contractar-la. Qui vulgui inscriure, sí que s'inscrigui. La sortida serà a les 9 del matí des de la terminal d'autobusos de Tossa. L'arribada es preveu al Passeig de Blanes i per Lloret els corredors passaran entre les 10 i les 12. I anem ara amb una altra cita, però en aquest cas en clau cultural i per avui divendres. L'Arxiu Municipal de Lloret se suma a la commemoració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual. Tot i que la UNESCO va fixar el 27 d'octubre per l'efemèride, a la Vila l'acte es fa avui. Consistirà en la projecció d'un muntatge que s'ha fet amb els fons audiovisuals de les famílies Bonet Cardona i Montero Fullà. L'arxiver municipal Quim Davant avança en què se centra cadascun d'aquests fons.
Evidentment, les de Bonet Cardona doncs fan referència era la història, en certa manera, els membres que van protagonitzar el Casal de l'Obrera, els seus inicis, i el segon fons, de Montero Fullà, doncs fa referència a unes imatges també molt delicioses al voltant de la perfumeria Montero, no?, de com va evolucionar.
Doncs aquesta projecció que es farà avui, que es titula Teatre i Perfums, a Lloret dels anys 50 i 60, s'aprofitarà també per donar a conèixer la documentació audiovisual que hi ha dipositada a l'arxiu i explicar les tècniques i les condicions més adequades per preservar tot aquest patrimoni. La projecció és avui a les 8 del vespre al Teatre de Lloret i l'accés és gratuït fins a exhaurir les localitats. Dos minuts i seran les 9, posem punt i final al Bon Dia, Bona Hora, però ja que repassàvem l'agenda, també volem recordar-vos que aquest cap de setmana hi ha dues cites més. Una és demà a la tarda, i és que la Penya del Grana i la Casa Cultural de los Pueblos de Illora organitzen la segona trobada de coros rocieros aquí a Lloret. Serà demà a la parròquia de Sant Romà, a partir de les 6 de la tarda. El president de les entitats organitzadores, Sebastián Crespo, assegura que l'any passat va ser un èxit i esperen tornar a omplir l'església parroquial parroquial de Sant Romà. Mentre que l'any passat hi van participar 3 coros, aquest any en seran 4. Com dèiem, la cita és a les 6 de la tarda a la parròquia, quan es faran les actuacions dels 4 coros, mentre que una hora més tard, a les 7, se celebrarà la missa rociera, la jornada acabarà amb un pica-pica tots plegats. I de cara a diumenge, al teatre acull Mundo Obrero, una obra escrita i dirigida per Alberto San Juan, que segueix analitzant la història d'Espanya, tal com va fet en les seves obres anteriors. En aquesta ocasió se centra en el moviment obrer espanyol. Alberto San Juan estarà acompanyat a l'escenari per 3 actors més i també per la música en directe de Santiago Auserón. L'espectacle es pot veure aquest diumenge a les 7 de la tarda i el preu de les entrades anticipades és de 16 euros i a taquilla de 18. Posem punt al Bon Dia, Bona Hora d'aquest divendres 25 d'octubre, però abans d'acomiadar-nos, donar-vos com sempre les gràcies per la vostra atenció un dia més aquí, al 90.2 de la FM, a Nova Ràdio Lloret. Nosaltres tornem dilluns a les 8 en punt, però fins llavors esperem que passeu un molt bon cap de setmana.
Bon Dia, Bona Hora.